Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que repassa l'actualitat teatral de la nostra ciutat i de més enllà. Ja fa setmanes que ho diem, el teatre local s'ha reactivat. Acord de maleïda, la lliçó al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta, fins ara també teníem el préssec gegant a la faràndula, un ampli programa d'activitats socials que repassarem també en motiu del centenari del Ciervo, Headers a l'Alternativa, els Teixidors, i ben aviat també noves propostes, Tres Homes Grossos, el crèdit de Jordi Galzeran també a Sant Vicenç, Mare Nostra torna a l'Espai Àgora. Tenim ganes de sortir, tenim ganes de tornar-nos emocionar, de no perdre'ns res de res, i aquest és el programa, doncs, que ja sabeu que procurem parlar-vos de tot això. I ho fem, com ja sabeu, gràcies a un fantàstic equip que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Frank, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla, Marcel Castillejo. Som-hi, comencem, alcem el taló. Amunt al taló. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull, com cada dimecres vespre, a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals, que té molta feina perquè la gent va molt plena, com dèiem. A l'entrevista parlarem amb en Xavi Clapés i en Xavi Miralles, dos dels socis fundadors de la Sala Pangolí a Barcelona. Es tracta d'un nou espai cultural on hi cap de tot, amb servei de bar i tot tipus de propostes teatrals de petit format. Ens agradarà, sobretot, parlar amb en Xavi, conegut actor i director sabadellenc, que ja vam entrevistar fa un parell de setmanes al programa, perquè ens expliqui com és l'experiència d'obrir una sala de teatre, com la gestionen i com ha anat el primer mes d'obertura, que el celebren just ara, aquesta setmana. Segona conversa del programa d'avui serà amb un dels actors i director de M'esperaràs, Carles Prats i Albert González, que és la nova comèdia de la companyia sabadellenca Estrena Morena, amb Carles Prats i Marta Tricuera al capdavant. Aquest divendres, dia 18, estrenen aquest divertit text de Carles Alberola amb UiU Promotors a la producció, a la Cava Urpí, i s'hi estaran fins al dia 27 de març. Entrevistarem també, avui la cosa va d'entrevistes, amb Pep Carpena, un dels actors de la versió de Terra Baixa dirigida per Àngel Llàcer, amb gent del món del teatre amateur. Si sou seguidors del Llop de TV3, aquest programa que s'emet els dimecres a la nit, sabreu que doncs, tot el procés d'aquesta Terra Baixa, no? Càsting, selecció de repartiments, assajos, muntatge de l'espectacle, recta final i estrena, s'ha mostrat per televisió. En Pep ens explicarà el seu pas per aquest programa, com ha viscut aquesta experiència de preparar una obra amb l'Àngel Llàcer, una obra d'Àngel Guimarà a nivell professional, i ens explicarà tots els intríngulis. L'hem vist patir i l'hem vist gaudir a parts iguals en aquest programa divulgatiu i també reality. L'Elvira Frank, com sempre, a Teatre de Frank, ens porta dues recomanacions teatrals de muntatges de Barcelona. Final de partida, al Teatre Romea, que s'ha estrenat fa ben poc amb en Jordi Buixaderes i en Jordi Bosch, un repartiment de lujo sota la direcció de Sergi Balbel, i Adeu Arturo, la darrera producció de La Cubana, que aquí el programa ens agrada moltíssim. Déu-n'hi-do, un programa molt complet. Arrenquem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell.
Escoltem tot seguit el taló de fons que ens ha preparat la Júlia Stals.
El taló de fons.
Moltes vegades m'he preguntat si m'agraden més els musicals o les obres de text. Sincerament, és un debat que moltes persones es fan, però penso que tots dos tipus de teatre són igual d'interessants. Depenent de l'edat, agraden més els musicals, sobretot a les generacions més joves, pel fet que aquests compten amb cançons i fan que l'obra resulti més amena i divertida. Opino que s'hauria de potenciar que aquestes noves generacions consumeixin, a més de musicals, teatre de text, perquè és una forma d'aprendre altres maneres d'expressió, de fer teatre i altres valors. Moltes vegades, llibres de literatura es representen als teatres i aquestes ajuden a entendre millor l'escriptura, per fer-se una idea més completa de tots els personatges i de les accions de l'obra. També és important fomentar que tothom vagi més freqüentment al teatre. Sempre hi pot haver alguna obra que ens pot agradar. I també és bon moment per veure noves formes d'interpretació. Hi ha representacions apassionants que ens fan despertar la imaginació i desconnectar de la realitat que ens envolta.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment d'espiar ràpidament, de fer un repàs a la cartellera teatral de Sabadell. Volem assabentar-nos de les propostes programades aquest cap de setmana i ens posa al dia la Júlia Estals. Bon vespre.
Bon vespre. Aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca també va ben carregada. Portem unes setmanes que el teatre no para i això ens agrada.
I ens dona feina.
Sí, també molta feina. Però comencem, doncs, al Teatre Sant Vicenç, que representaran La corda maleïda aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Fantàstic. Què més?
El Ciervo presentaran el show de Sant Josep diumenge a les 6 de la tarda. Recordem que aquest cap de setmana, de dijous a diumenge, seran les seves festes.
Amb un ampli programa d'activitats, com dèiem abans, amb un munt d'activitats socials, a més de teatrals.
Sí, el podeu recuperar a internet. La companyia Figuretes representarà Tot cantat i dibuixat aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda, un musical infantil on els somnis es faran realitat.
Perfecte. Alguna altra proposta?
Sí, seguim al Teatre L'Alternativa, que interpretaran Heathers, el musical, aquest dissabte a les 5 de la tarda i també a 8:45 del vespre, i diumenge a les 6 de la tarda. Això fins al 27 de març.
Molt bé, un musical de culte que aquí no es coneix massa i que segur que el fan a la perfecció. Què més?
S'hi haurà d'anar. A la Bàscula oferiran Els teixidors aquest divendres i dissabte a les 9 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda, fins al 3 d'abril.
Que estan tenint molt èxit i que acaba aviat, això dels teixidors, no us ho perdeu. Què més?
I per últim, al Teatre Arlequí figuraran Faules dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia, fins al 27 de març.
Estupendo. També teníem una obra fake la setmana passada que ens vas colar aquí.
Doncs la que us vaig colar per aquí antena va ser la de la companyia Disfresses, que presentava Carnavals per emmarcar.
Ostres. Ha estat per emmarcar o no aquest? Jo no l'he viscut gaire.
Jo crec que tampoc. Tampoc no? Massa.
Bueno, doncs a veure el de l'any que ve. Gràcies, Júlia. Algun altre recordatori per acabar?
Doncs sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, seguirem dimecres vinent repassant la cartellera local perquè a veure què ens depara, no?
A veure com avança.
A veure com avança aquest mes, que l'estem suant. Bona setmana, Júlia. Merci.
Igualment.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. L'entrevista.
Doncs avui ens toca parlar, com us dèiem, al sumari del programa de M'esperaràs, una comèdia de Carles Alberola que la companyia sabadellenca Estrena Morena començarà a representar a la Cava Urpí, amb Uyu promotors a la producció i Albert González a la direcció a partir del dia 18 de març, aquest divendres mateix. Dos amics queden per sopar. Tenim en Rubén, l'anfitrió, que és un professor universitari que d'alguna manera és una mica fracassat, un personatge neuròtic i depressiu, i en Jaume, un ric triomfador i seductor que ve acompanyat amb la seva dona i la germana de la seva dona. Entre plat i plat començaran a sorgir tota una sèrie d'embolics entre ells, amors creuats, infidelitats no confessades. De ben segur que deu ser una comèdia d'allò més divertida, perquè els espectadors i espectadores ens agrada d'alguna manera veure patir i veure descol·locats o irats o en situacions molt incòmodes els personatges. Hem convidat al programa perquè ens parlin d'aquest text i de la proposta d'Estrena Morena el director de l'obra, l'Albert González. Bon vespre, Albert.
Hola.
I també el Carles Prats, un dels actors de l'espectacle. Bon vespre.
Hola, què tal? Bon vespre.
Com va aquesta darrera setmana d'assajos? Com l'esteu vivint, aquesta recta final abans de divendres?
Intensa, sí. Com sempre, per això, com tot...
Com qualsevol.
Com qualsevol, i doncs dius, ostres, ja no me'n recordava, però sí, sempre són molt intenses, els 15 dies abans o...
I a més és un espai nou, que no hi havíem estat mai, almenys fent... teatre de text.
Clar,
la Marta i el Carles sí que l'havien...
Hem estat a Milús Teatre, els Nadals, però aquest cas de fer una obra de representació, de representar una obra allà no s'havia fet mai i, bueno, som els primers.
Clar, voleu dir que potser logísticament o tècnicament, o també el repartiment, no? També us heu hagut d'adaptar, no?, en aquest tipus de format allà,
sí,
a la Cava.
Sí, perquè ells, clar, tampoc ho tenien preparat per fer teatre a quatre bandes. Llavors,
clar,
ha sigut com... Bueno, una prova de foc.
Com va sorgir aquesta proposta de M'esperaràs? Com és que des de la companyia Estrena Morena vareu optar per aquest text? I...
Bueno, el perfil d'Estrena Morena una mica totes les tres obres que ja portem, que va ser, vam començar amb No és tan fàcil del Paco Mir, Una família normal de la Marta Butxaca, i ara pues, El m'esperaràs del Carles Albarola, tots són textos d'autors contemporanis, d'acord? Sempre busquem una mica això, que sigui molt, molt contemporani. I llavors ja fa 4 anys que li vaig passar el text a l'Albert, que ho vam parlar-ho, i bueno, amb aquests 2 anys de parèntesis de pandèmia i tot plegat va quedar una mica frenat el tema per nassos, però bueno, sempre vam voler tornar al registre de la comèdia, no? Una mica, l'Estrena Morena.
I a partir d'aquí, com figureu l'equip d'actors i d'actrius, el director, la producció, com ho comenceu a muntar?
Aquí, això? És, en aquest cas, és el Carles que em ve a buscar a mi, perquè jo no soc pròpiament Estrena Morena, sinó que el Carles...
No ets moreno, però t'ha engatussat, no?
Sí.
No. Bueno, ja em va engatussar amb la família normal.
Sí.
Ja em van fitxar com a actor.
Sí.
Però l'havia de dirigir, aquella obra, també és cert que l'havia de dirigir. Què passa? Que al final vaig fer d'actor. I en aquesta, que ja va ser com un encàrrec així informal de Carles perquè busqués l'equip, em vaig posar a pensar noms. Ell era un dels que era... impepinable, que havia de ser, i la Marta Trico era també, perquè també és com Estrena Morena,
sí.
No? És una de les fundadores.
Llavors, sí.
Ells dos sabia que havien d'estar a l'equip, i els altres dos doncs vaig buscar gent de Sabadell professional, perquè funcionem com una companyia professional, llavors vaig buscar actors de Sabadell professionals, i mira, va sortir el Pep Muñoz i la Diana Torné, que jo ja els coneixia per haver estat amb ells en altres projectes, i van dir que sí, encantats, i ja està, ja teníem l'equipet de 4 persones. I el Cesc Bons Fills s'ha incorporat a l'últim moment, perquè primer l'espai escènic ho havia de dissenyar la Mariona Ubia. La Mariona, per altres feines que li han sortit, no ha pogut fer, però com que també coneixia el Cesc, doncs es va incorporar a l'últim moment, i aquests hem estat els membres.
L'argument, no sé si l'he explicat bé, hi ha aquesta premissa, no? aquest, que és aquest sopar entre dos amics, entre companys, que serveix per explicar tota una sèrie d'embolics amorosos després. No sé quin paper hi jugarà cada personatge aquí, o com es desencadenarà tot una mica.
Sí, l'argument és aquest.
Sí.
El personatge del Rubén, que és el Carles, té 2 amics.
Sóc el professor de...
Professor universitari, una mica depressiu, potser.
Sí, exacte.
No? L'acaben de deixar,
fracassat,
potser.
Victimista, sí. Poruc.
També, clar, juga a favor que el personatge sigui així, perquè no paren de passar-li desgràcies, pobre. I
com ens agrada això, eh? Sí, és que és increïble,
sí, eh? Sí. I ell també se n'enriu d'ell mateix. Ell fa broma del que li passa a la vida, vull dir que no és un tio que vagi plorant, sinó que, bueno, ho porta de la millor manera que pot. I amb el seu amic tenen, bueno, confessions que després provocaran més riures en els espectadors, i coses que els espectadors sabran i alguns personatges no, també farà que la gent estigui com enganxada a l'obra. És una mena de vodevil, en el fons, perquè hi ha moltes entrades i sortides al carrer, a la cuina, no paren d'entrar i de sortir els personatges d'escena.
Clar, i a més aquest mecanisme com de les dues parelles, que en alguna altra peça així de teatre còmica també hi és, no? Ara recordo un Déu Salvatge o algunes d'aquestes que també funcionen una mica així.
De fet, són ells tres, no?, que van estar a la universitat junts, i són amics de sempre. O sigui, els tres personatges són els que van fer tota la carrera junts i són amics de fa molts i molts anys. Sí. I a partir d'aquí s'incorpora una tercera persona que...
No estava prevista que assistís al sopar.
Tot portat amb gags i amb contínuament. El text està... Bueno, nosaltres ens vam fer aquesta aposta perquè... Sí. Bueno, i a més ens ho hem passat, però assajant ens ho hem passat superbé i hem rigut moltíssim, sí. I crec que això és el que hem de...
Domina molt l'Alvarola, Carles Alvarola, els mecanismes de la comèdia,
sí.
I sap en quins moments cal posar algun comentari graciós. Vull dir que tot això no és Jordi Galzeran, però seria el Jordi Galzeran de València, el Carles Alberola, avui dia a València, les seves comèdies no paren de representar-se. Aquí a Catalunya hi havia hagut una època que també se'n feien bastantes. Ara potser portem un temps que no, però és un, un escriptor que no para. Allà també s'ha fet una pel·lícula, de fet, de l'obra.
Sí, M'esperarà s'ha portat al cinema, amb el mateix equip que va fer
els
actors valencians de teatre, i van fer la producció valenciana, sí, sí.
I a nivell de direcció, Albert, ara ho comentaves una mica, què és el que has volgut treballar més en aquesta comèdia? En quins aspectes has incidit una mica més o has volgut recalcar?
Bueno, una miqueta, no quedar-nos amb allò superficial dels personatges, sinó anar a gratar una miqueta més al fons de la psicologia i entendre'ls. Perquè si et quedes només amb la comèdia i les entrades i sortides i els gags, a nivell d'actor i actriu també és com una mica pobre, no, el treball. I jo també com a actor no volia quedar-me només amb anar a buscar el riure fàcil de l'espectador, sinó anem a entendre perquè aquests personatges fan, pensen i diuen totes aquestes coses, i hem anat una miqueta més enllà amb el temps que hem tingut. També és veritat que podíem haver assajat més temps, però l'estrena s'acostava i hem fet el que hem pogut, però bueno, no sé, ells no sé com ho han viscut, però jo com a mínim, tot i ser un text aparentment superficial, hem anat una miqueta més enllà i hem buscat coses interessants per treballar.
Abans deies, Carles, que la companyia Estrena Morena heu tirat endavant diverses produccions que són comèdies. Ara et recordo també en alguns textos de l'Anna Fiter, amb en Jep Barceló.
Sí.
És potser amb el tipus de teatre amb què us hi sentiu més còmodes? Creieu que també es poden explicar moltes coses d'això, dels comportaments humans i dels errors que cometem des de la comèdia?
Sí,
que és interessant, això?
Amb l'Anna vam fer també el B de Nou, amb el Jep i jo, i tot dirigit i escrit tot per l'Anna, sí, sí. I em deies, perdona, que...
No, que si us hi sentiu còmodes en aquest gènere o...
El registre de comèdia, sí, 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 moltíssim, moltíssim. Jo almenys parlo per mi, i jo m'hi sento moltíssim còmode, i ja, bueno, ja fa molts anys que estic que no surto massa d'aquest camí, que a mi el disfruto molt i em sento molt, bueno, molt, la veritat, molt... És un... que em surt com de dintre, no? Aquest
orgànic
punt de viscòmica, no? Que intento, pues, bueno, aprofitar, evidentment, sí, sí.
Tu, Albert, també tens predilecció per les comèdies o no té per què?
No, no té per què.
No té per què.
He dirigit més drames, em sembla, que... O almenys últimament, però també m'hi sento còmode. Què passa que, bueno... Perdó. L'últim que havia fet era un pinter. No tens a veure amb això.
No. I, a nivell d'espai, abans em dèieu, no, la Cava Urpí, que us ha semblat que era un bon lloc per acollir aquesta proposta, però que us heu trobat en una situació nova, no? En aquest mateix espai que ja coneixíeu, però en una situació nova.
Sí.
Ja hi havíeu estat tots, l'equip de...
Jo no.
Com a director, no?
Jo no.
L'equip d'actors i actrius, hi havíeu...
La Marta, el Pep i jo. Sí, sí, la Diana no.
El que passa és que potser en projectes d'il·lus, no? En altres...
Sí,
en altres,
exacte, moments. En altres projectes havíem estat en allà, sí, sí, però clar, era el Milus es fa el convencional, no, de a l'escenari, l'escenari que ja l'acaba, i nosaltres, és el que deia l'Albert, que el fem al mig, i serà com a quatre bandes, val? com
si estiguessin espiant la situació.
Sí,
no?
Sí, 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 perquè és el meu apartamentet, no, que tinc, i allà...
També estan convidats a sopar, no?
Exacte.
Gairebé.
Sí, sí.
Està molt a prop.
Molt, això sí que és teatre de cerca.
Recorda una miqueta... Anava a dir la sala petita, però ni això, la biblioteca que tenia, l'espai de la biblioteca del Teatre del Sol.
Correcte, sí, exacte.
Està així de proper la cosa.
No,
i a més de quatre bandes, vull dir que et sents com a actor, bueno, jo no ho viuré, però se sentiran...
I com a públic també immers, a més
sí,
no poder,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Com si estiguessin en el menjador de casa.
És totalment, amb aquest espai, pues, també té involucrar, doncs, el públic amb l'espai, no? I és molt proper.
Ja teniu en ment d'altres projectes amb la companyia Estrena Morena, per exemple, o tu mateix, Albert, com a director? Teniu agendat alguna cosa ara mateix?
Amb Estrena Morena no. Anem a fer
per ordre, no?
Aquestes representacions, que per cert estan, ara em passaven que està ja molt, molt ple. Per divendres l'estrena pràcticament només queden 3 seients. Vull dir que dissabte també, l'altra setmana també. Vull dir que està, la veritat és que l'aforament estem molt contents perquè està responent molt bé la gent. I de moment anem a anem a assegurar això de M'esperaràs, i que bueno, pot tenir més vida, evidentment, pues, a nivell de bolos i altres, i el que surti, el que salga.
Jo com a director sí, tinc coses. Passa que encara no estan lligades del tot, però és possible que aquesta temporada caigui algun estrena més per meva. I ja es veurà.
Molt bé, ja tornaràs a venir. Doncs gràcies, Albert i Carles, per haver vingut aquí a Ràdio Sabadell, a l'Amunt al Taló. Molta sort, molta merda amb aquesta estrena del divendres 18.
Moltes gràcies.
M'esperaràs, recordeu, una comèdia de Carles Alberola a la Cava Orpí. I seran fins al dia 27 de març, no us ho perdeu. Gràcies.
Gràcies, adéu.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
I avui la segona conversa la tindrem amb dos Xavis, en Xavi Clapés i en Xavi Miralles. I és que conjuntament amb d'altres socis i sòcies fundadores són els impulsors de la Sala Pangolí, un nou espai cultural situat al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Bailén 194. Ara aquesta setmana, tot just farà un mes que han començat aquesta aventura amb l'objectiu d'oferir teatre i cultura en general a tot tipus de faunes, d'obrir un espai, que també té servei de bar, que funciona com a bar i s'hi poden fer àpats, on tothom s'hi pugui sentir a gust. La veritat és que és una sort poder comptar amb nous espais teatrals, que s'obrin nous espais, perquè és la manera que l'oferta quedi diversificada i que el públic pugui trobar, doncs, allò que més li agrada. I això és una reivindicació que fem molt, per cert, des d'aquí també, des del programa de ràdio. Xavi Clapés i Xavi Miralles, molt bon vespre a tots dos.
Hola, què tal?
Hola, bon vespre, què tal, com esteu?
Escolteu, vosaltres com esteu? Com ha anat aquest primer mes d'activitat a la Sala Pangolí?
Doncs ha anat a tope, estem tan cansats com contents, així que imagina't.
Sí, Xavi? Què diu en Xavi Clapés?
El Xavi Clapés, ara mateix, ja de fet surto de la Sala Pangolí a posar el dia al cap de setmana que hem tingut, que ha sigut un cap de setmana molt guai, de moltes funcions, de molt públic, i el mateix dic el Xavi, ja estem esgotats, però molt, molt, molt.
Clar, content, molt cansats, però en positiu, perquè això vol dir que hi ha hagut molta activitat, no?
Això sí.
Hem tingut un cap de setmana realment molt profitós, amb molta gent que ha vingut a veure les funcions que estem fent ara mateix, i molts sopars, la gent està gaudint molt de l'espai, de poder fer el pla de teatre, més poder sopar o prendre alguna cosa. Així que sembla que el format, no, l'ambient que volem aconseguir, doncs està funcionant, de moment.
Com és que us plantegeu obrir amb aquests socis i sòcies fundadores aquest nou espai cultural? O de qui és la idea? Com se us va acudir això?
Doncs una mica plegats, perquè ens coneixíem tots d'haver treballat, haver coincidit a espais teatrals tots junts, i la pandèmia va fer crac en molts àmbits, i un d'aquests àmbits va ser el nostre. I ens vam quedar sense espais on poder fer les nostres funcions, on poder treballar, i vam dir, doncs, escolta, per què no aixequem un espai de teatre per poder fer les nostres funcions i poder acollir i treballar amb altres companyies que puguin portar les seves peces a fer-les a un espai que ens agradaria poder regentar nosaltres. I així va néixer.
Clapés, expliqueu-me una mica d'on ve el nom, que segur que és una pregunta que us deuen fer sempre cada vegada, però a més és un nom que ha agafat unes connotacions molt, molt concretes arran de la pandèmia de la Covid-19. Sala Pangolí, d'on ve això?
Doncs mira, justament tota la gent es pregunta, com és que Pangolí, què és, pel mitjà de la pandèmia? Nosaltres li podríem donar una relació a la pandèmia, precisament el nostre projecte ha nascut al mig d'una pandèmia. Aleshores, sí, en certa manera pot tenir una relació, però nosaltres hi anem una miqueta més enllà. Ens agrada comparar aquest animal tan fascinant amb el que seria un artista, com el que seria el talent. És un animal el qual actualment està en perill d'extinció. És un animal que se l'ha perseguit, que se l'ha matat, que se l'ha aprofitat per fer bolsos, el que se l'ha ridiculitzat, i actualment, és el que dic, no? Estava en perill d'extinció. Nosaltres hem volgut comparar aquest talent, aquest art que té un actor, amb aquest format nostre, amb aquest animal, justament.
És un animal que se l'ha considerat molt màgic, per això és tan perseguit. És un animal que es posa dempeus, és molt graciós, molt divertit, i a tothom li encanta, però a la vegada el maten, no? I llavors ens recordava molt com la situació que moltes vegades ens hi veiem els artistes, i segur que moltes més persones.
Molt bé, doncs us proposeu obrir aquesta sala Pangolí. I quins són els següents passos? M'imagino que haureu hagut de passar per 1.000 tràmits administratius, un munt de paperassa, no?, que us haureu hagut de constituir d'alguna manera i trobar una ubicació que sigui la més adequada per aquest projecte que teníeu en ment. Com va anar tot aquest procés?
Doncs nosaltres volíem estar pel barri de Gràcia perquè és un lloc on pensem que hi pot encaixar molt aquest format, que també malauradament doncs, amb la pandèmia hi ha hagut molts espais culturals que han tancat i per allà pels voltants on estem nosaltres també els cinemes Texas que han estat també en una crisi tremenda i ara mateix estan tancats i volíem doncs, poder cobrir no, aquest sector en aquest espai. I sí, sí, ha estat paperassa, burocràcia, empresa i tot el que ja us podeu imaginar per aixecar una sala que la veritat és que no és gens fàcil, és tota una odissea.
Mm-hmm. No sé si aquest espai l'heu hagut de reformar perquè s'adaptés a les necessitats de la sala Pangolí. Us heu trobat moltes traves en aquest sentit? O heu hagut de fer...
Sí.
Heu hagut d'estar tot un temps adequant aquest espai, adaptant-lo?
La veritat és que hem estat més temps adequant l'espai que l'actual activitat. És a dir, actualment portem 3 setmanetes oberts. Mm-hmm. La veritat és que aquestes 3 setmanetes han tingut una rebuda meravellosa, però portem des del juliol-agost que vam començar a fer créixer aquest projecte. No? Doncs podeu imaginar-vos, ha sigut tota la tardor i tot l'hivern adequant aquest espai a la mida que nosaltres volíem.
Uh-huh. I quin espai us ha quedat ara? Com és aquesta sala Pangolí?
Home,
com...
doncs haureu de venir, home, per veure-ho.
S'ha de venir. Perquè teniu un espai destinat a petites representacions teatrals, però també un espai gastronòmic, no?, que té una programació a part, amb
correcte,
monòlegs,
no
concerts...
Petites, no tan petites. Una sala mitja, si fa teatre de proximitat, que és el que nosaltres volíem fer per viure molt de prop el que és l'essència, no?, amb els actors i amb els textos, però alhora la sala acull obres de format llarg d'una hora aproximadament. Això a la part del teatre, i després tenim la part del bar on doncs, la gent pot venir a fer els beures, els cafès, els còctels, el que els hi vingui de gust, i sopar, perquè també fem menjar, també tenim per picar, tenim uns entrepans gourmets superbons, unes pizzas que també estan tremendes, i hi ha un espai tot molt ambientat amb elements naturals, amb llums de neó també, tenim dintre del propi bar hi ha com diferents espais, un amb un escenari petitó on s'hi acullen actuacions acústiques, de música, també estem fent ara unes sessions de vermut amb shows de drag queens i també de música flamenca actualitzada. Així que tot el que és l'espai al marge de la sala de teatre també té molts racons diferenciats que són molt bonics.
Que hi pugui cabre tot, no? Al final és aquesta una mica la filosofia, no? Tot i tothom. I a dins, en aquesta sala més destinada a fer-hi funcions teatrals, quin tipus de programació hi podrem trobar si venim? I com l'organitzeu? De quina manera l'esteu gestionant?
Doncs hi ha una programació oberta, o sigui, hi ha una convocatòria actualment perquè puguem anar rebent propostes i de moment estem en el que és nivell teatre de text, estem en 4 funcions i tenim comèdies i drames, ara per ara, i el que nosaltres volem és seguir una programació que pugui abraçar doncs, diferents gèneres sempre amb uns valors adequats amb el que són els ideals de la sala, no? Que puguin ser obres que pugui gaudir tothom, perquè també acollirem espectacles infantils dintre de poc, que comencen a estrenar-se també, però amb les que són de text doncs, hi podem trobar De perres i criades, que és un monòleg interpretat magistralment per la Marta Fons, una superactriu, amb un text molt bonic del Félix Herzog, que és una obra sobre una dona andalusa que va venir a Catalunya i que ens explica tota la seva vida des d'un punt molt divertit i alhora àcid i alhora crític, històric, és molt una peça molt bonica. Després tenim comèdies com Salir del Terrado, que porta un any donant voltes a cartelleres de les sales off de Barcelona, que és una comèdia que ha funcionat moltíssim i que també us les recomanem molt. No me cantes que no te quiero, que s'acaba d'estrenar fa molt poc i també ha tingut una rebuda molt bona, és una comèdia tipus Screwball, barrejada amb Black Mirror, podríem dir, té un punt de ciència-ficció i la gent està també gaudint, no, d'aquesta barreja. I Costes Comunes és una comèdia romàntica actualitzada amb uns valors d'ara que entrenca els esquemes totals del que estem acostumats al Hollywood, no? Així que tenim una mica de tot.
No, molt bé, fantàstic. I són peces, parleu de peces que no duren més de 60 minuts, no? Una durada pròpia de les sales més aviat off. Els formats més breus creu que són els que funcionen una mica més bé avui en dia. Heu apostat per això?
Hi ha de tot. Al final, cada espai doncs, té un format, té una dimensió i nosaltres, per la que tenim, vam apostar per aquest que ens agrada molt actualment perquè creiem que en una hora es poden explicar coses de manera molt extensa i profunda i alhora pot ser una cosa distesa, no? I que et permeti poder fer aquest pla de teatre més fer un mos. Perdoneu, els meus gossos han despertat.
Han despertat perquè volen anar a la pangolí a veure alguna cosa.
Sí, home, és que estem parlant tant que ells també volen.
Clar. Per tant, teniu un microteatre, teniu música, teniu monòlegs, comèdia, teniu tot tipus de gèneres, teatre infantil, dèieu també. Una de les claus de l'èxit de la pangolí...
Però teatre sí que no. Teatre breu sí que no en tenim.
Teatre
la
breu
resta,
no.
Tot el que vulguis, sí.
Creieu que serà aquest l'èxit? L'èxit de la pangolí? Aquesta oferta tan diversa on tothom pot trobar alguna cosa que li acabi agradant?
I tant que sí. Seguríssim.
Sí, no? Ho seguirem també veient per Sabadell o no? Perquè això no ho hem dit, que m'he despistat al principi de tot, però són dos Xavis sabadellencs. ho seguirem veient per aquí o no?
Actualment estem vivint a Sabadell, però ens passem més hores a Barcelona que a Sabadell. Tot i així sí que, justament, que el Xavi que està explicant la programació que tenim ara, ens trobem amb companyies sabadellenques, com seria Coses Comunes, tenim actrius sabadellenques, que són la bomba, i els infantils començarem també amb una companyia sabadellenca, Sons i Cune, que portarà uns infantils que ja s'han estrenat alguns a Sabadell i que per fi es poden llançar a Barcelona, doncs, entrenar a la sala Pangolí.
Home, doncs està molt bé que sigui una porta oberta també o un aparador de coses que es promouen o que s'engeguen des d'aquí de Sabadell, no? Doncs moltes gràcies per ser avui al programa Xavi Clopés i Xavi Miralles i molta sort amb aquest projecte a la sala Pangolí. Gràcies per ser-hi. Bon vespre, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
Us sona el programa El Llop de TV3? En sou seguidores? És el programa televisiu emès fins ara cada dimecres després del Telenotícies Vespre que posa en valor el món del teatre amateur, que d'alguna manera li fa un homenatge conduït per l'actor, director i productor Àngel Llàcer. El Llop ens ha ensenyat a tota Catalunya en 8 capítols molt intensos el procés de muntatge d'una obra de teatre a nivell professional, una peça, per cert, molt, molt emblemàtica com és Terra Baixa d'Àngel Guimerà. Tot un clàssic, una de les obres més representades pels grups de teatre amateur catalans i que també s'ha pogut veure en diferents formats i adaptacions en molts altres indrets del món. Terra Baixa és un potentíssim drama rural naturalista, igual que Maria Rosa o La filla del mar, que aborda temes com ara la dominació ferotge dels cacics, l'opressió i la violència masclista, la dicotomia o el xoc entre el bé i el mal, representats per la Terra Alta i la Terra Baixa, i també hi té un paper molt important el poble, les classes més desfavorides, que després del romanticisme i el realisme que abatava aquests personatges, doncs per fi podran tenir un paper també en el teatre. Gràcies al Llop hem vist un llarg procés de selecció d'actrius i d'actors, els càstings, la configuració del repartiment després d'un laboratori d'interpretació, els assajos de la companyia, la confecció de l'escenografia, vestuari, qüestions tècniques, l'apretada final i l'estrena amb un públic de luxe. Hem seguit en Manelic, la Marta, en Xeixa, la Núria, els Perdigons, el mossèn i també en Sebastià, l'antagonista, que és ni més ni menys que l'actor sabadellenc Pep Carpena. Bon vespre, Pep, què tal?
Bon vespre, molt rebé, molt content d'estar aquí.
A nosaltres també, que hagis vingut. Comencem parlant una mica d'aquesta fase de càstings que dèiem ara. Com va anar, com et van cridar per fer la prova? Et vas posar molt nerviós o no?
Molt.
Et van veure patir, eh?
No, i tant. És que diguéssim que jo considero que sóc bo fent aquesta feina, però en distàncies llargues. No... La part del càsting a més em venia molt de nou perquè no estic gens avesat a fer-ne i sí, ho vaig passar francament malament.
Clar, no hi estem habituats a fer una cosa així.
No, estem, els que fem teatre amateur estem molt, molt avasats a que ens truqui algú i ens digui, escolta, tens ganes de fer això? Sí, doncs va, comencem a assajar tal dia, no?
Pim pam.
Perquè sovint entre nosaltres ja ens coneixem, ja sabem com fem la feina, més o menys. Sempre pot passar que comencis a fer una cosa i després no surti bé, però... Però d'entrada, la part del càsting en el teatre amateur, doncs jo diria que almenys l'experiència que en tinc és que no existeix. Per tant, quan afrontes això, si no hi estàs acostumat, doncs tens molts números de posar-te nerviós, clar.
I com et vas sentir quan et van dir que podies passar la següent fase? Va ser una sorpresa.
Jo considero que no vaig fer un bon càsting, ni el primer dia, tot i que portava un text que jo considero extraordinari i que, a més, el portava molt, 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 molt preparat, però en un tres dramàtic de l'Oncle Vània, vaig fer una mena de matxembrat. A més, l'Enric va aprofitar per dir-me, això no es veu en pantalla, però em va dir, això, has triat malament el text, per una altra vegada rumia-t'ho més. El cas és que no comptava molt continuar, ni el primer ni el segon dia. I quan em van dir... doncs que em quedava al llim i que ja em dirien alguna cosa, doncs va ser després quan em vaig emocionar, sí.
Uh-huh. Et van veure emocionat i a tota la resta d'aspirants també, perquè de cop i volta, d'alguna manera, no, tornes a veure l'oportunitat o l'opció de poder fer teatre a nivell professional, que és un somni que suposo que tothom, no, devia tenir, o tothom que hi estava participant, molta gent del teatre amateur el té, no? I quan veus que t'està passant, tu... Com ho vius? Com et sents?
Mira, estàvem parlant de la primera fase del càsting, la fase presencial, després d'haver enviat el vídeo i això. Després ens anàvem al laboratori, que aquesta part també va ser molt
intensa.
Molt intensa, doncs, perquè jo sempre explico que en allà hi havia un altre Sebastià, per exemple, que l'havien triat directament, i que això em va costar de gestionar. Perquè jo em preguntava si amb ell l'han triat directament i a mi m'han enviat els llims, per què deu haver sigut, no? I gestionar aquesta part em va costar. Vaig haver de refiar-me molt de la idea que tenia del meu Sebastià i pensar que era la bona, diguéssim, la que amb ells els interessaria més, i vaig estar de sort. Quan al final s'encén la llum verda, pues la veritat... I quan després puges les escales, vas a veure l'Àngel i en un moment determinat diu benvinguts a la companyia de Terra Baixa, i tu saps que això representarà entrar o formar part d'una companyia de teatre professional, pues, és molt bèstia després de tants i tants anys de, entre cometes, picar pedra, no?
Deies que el laboratori havia estat molt dur, tot aquell temps que vau passar allà dintre, preparant els personatges i provant escenes. Per què? En quin sentit?
Mira, estem avasats en que quan treballem amb un director i fem feina, li podem preguntar, què vols? Com ho vols? Per aquí, per allà? Què et sembla, no? Com el veus tu, el Sebastià? Aquesta és la pregunta que jo em feia tota l'estona. Com volen el Sebastià? I és una pregunta que no pots fer. És a dir, quan estàs fent les audicions, et poden fer indicacions de tipus tècnic, parles massa ràpid, o crides massa, o no se't sent, no vocalitzes, coses així. També et podien fer indicacions de no entris per aquí, surt per allà, tal, tal, tal... Però, diguéssim, l'essència del personatge no te la diuen, i tu no pots aturar-te i anar a l'Àngel i preguntar-li això, com vols que ho faci, no? Simplement tu,
intuïció,
dins del teu cap, has pensat un Sebastià, i has de pensar que aquesta és l'opció bona. Jo amb la meva parella parlàvem els vespres, perquè ens van prendre els mòbils, no? I al vespre els tornaven i podíem parlar amb la família i això... I era la conversa constant era aquesta, no? És que jo crec que és aquest, el Sebastià, però no ho sé segur, saps? I és una qüestió d'apostar i dir, jo crec que és aquest. I a veure si sortia o no. Però clar, tota aquesta part, quan em preguntes per què és tan dur, doncs és per aquesta superincògnita que tens, no? De si ho estàs fent bé. I com que és tan important per tu acabar sent l'escollit, doncs t'ho fa passar malament, sí.
Vas descobrir aquesta obra de Terra Baixa en aquell moment, ja la coneixies d'abans, o suposo que treballant-la també vau anar descobrint molts detallets, no? Molts aspectes que no hi havíeu pensat.
Jo no l'havia feta, o sigui, aquesta obra jo no l'havia fet, però sí havia fet una lectura aquí, fa 25 anys, no sé, o quants, i no me'n recordava, de fet, l'altre dia parlant amb una amiga m'ha dit, però tu no en recordes que l'acabem fer una lectura? I la veritat és que no recordo ni quin paper vaig fer. No la coneixia, me la vaig llegir en el moment en el que apareix el tema del càsting i et diuen, escolta, si has de venir, em vaig llegir l'obra.
Allò que ho sàpigues, no?
Sí, exacte.
El fet que sigui una obra amb tantes versions, que s'ha posat tantes vegades en escena, que tothom més o menys la coneix, és molt mítica, ha sigut un hàndicap tant per l'equip de direcció com per vosaltres, com a repartiment?
En el meu cas particular, no. I jo crec que per l'Àngel tampoc, perquè si al final es veu l'evolució, ell jo crec que des de molt des del principi tenia clar que volia fer alguna cosa trencadora i ho és. Jo he de confessar que crec absolutament en el projecte, però si jo com a Pep m'haguessin deixat triar entre la versió clàssica i la versió moderna, molt probablement m'hagués quedat amb la clàssica. No perquè hàgim tocat el text, sinó perquè, com a repte, crec que m'hagués agradat més fer el text sencer i ambientada en l'època
original.
Tot i que, una vegada m'he trobat immers en l'escenografia de la bugaderia i del resort, que suposo que heu vist, doncs ja t'habitues a la nova tria o diguéssim, aquesta decisió del director.
Us va xocar, aquesta decisió?
Estàvem una mica avisats, eh?
Ah,
sí, perquè en algun moment ens van dir coses, però ens van dir, mireu-vos una sèrie que tenia una mica de relació... I l'estètica, a mi particularment, no em va sorprendre molt, ni els colors, perquè l'haver mirat aquesta sèrie ja teníem una mica... I a més, venint de l'Àngel, sabíem que segurament seria molt trencador.
I aquest procés d'assajos que també hem vist per la tele, com el vau viure? Suposo que molt diferent de qualsevol procés en teatre amateur, no?
Bé, doncs s'assagen tots els dies, suposo que això és l'habitual en les produccions professionals. Assajàvem totes les tardes, des de les 4 de la tarda fins a les 9 de la nit. Sí que hi havia algun dia que, segons el planning dels assajos, doncs no... Doncs potser no hi havíem d'anar, hi havíem d'anar menys hores. I també els caps de setmana, o sigui, no els diumenges, algun diumenge al dematí, però alguns dissabtes també.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I de tots els aspectes logístics i tècnics que s'anaven incorporant, no?, que anaven apareixent a mesura que muntàveu l'obra, quins us van sorprendre més?
Mira, el que més... Jo ja m'havia passat una vegada, però una de les coses que més m'ha agradat i té a veure amb l'organització i amb la logística és que hi hagi un regidor. Això de que hi hagi un regidor...
La importància de la regidoria, no?
Sí. Pot si ets un actor molt metòdic, és possible que no fallis mai i no surtis mai en una escena, no surtis mai tard en una escena, no et descuidis cap element, però si no, que a vegades hi deuen haver-hi actors que són excel·lents però que potser organitzativament doncs tenen la possibilitat, ai, hòstia, és que m'he descuidat el ganivet o m'he descuidat el no sé què, l'element de la regidoria fa que aquestes errades es minimitzin molt, perquè tens un tio que està allà pendent a dir-te, vinga, que et toca sortir o t'has preparat tal cosa, saps?
Està bé. I finalment l'estrena de l'espectacle, que m'imagino que molts nervis, no?, perquè en aquest darrer episodi de dimecres passat vam veure que hi havia un públic magnífic format per gent del teatre professional i del món mediàtic, no?
Mira, t'he de confessar que si parlessis amb els meus companys de viatges de totes les obres de teatre que he fet a la meva vida, et dirien que sóc una persona que quan ha de sortir a escena es posa molt nerviós.
Està bé, també, una mica.
No, però fins al punt que jo no acostumo donar el 100% fins que estem a la tercera o quarta fins que no estem a la tercera o quarta representació, eh? No parlo tercera o quarta escena. O sigui, jo quan l'he fet tres o quatre vegades començo a tenir les coses ben posades com per no haver-me de preocupar de res, a part de perdre el text. Però la intensitat que hem imprimit en aquests assajos, aquest zero marge d'error, aquest interès en fer-ho perfecte, han fet que arribés a l'estrena, després d'haver passat un assaig general, nerviós, però sota control. I estic molt content en aquest sentit, d'haver après a fer això.
I ara, Pep, cap on dureu aquest Terra Baixa? Quines són les perspectives de futur pel que fa a l'espectacle?
Doncs... És que no puc dir-te, o sigui, sí que hi ha...
És una mica secret.
No, hi ha coses que sí que ja estan tancades, o sigui, sé que anirem a l'Atlàntida de Vic, sé que avui s'ha dit que anirem, o ahir, que anirem al Teatre de la Passió d'Esparreguera, que anirem al Cursal de Manresa... El que sí que puc dir-te és que, com a anècdota, vam rebre un WhatsApp de l'Àngel en el moment en què es van posar a la venda les entrades del Cursal.
Sí.
I ens va dir, posava el missatge de text, posava 1.000 entrades venudes en 30 minuts. 1.000, és que és molt bèstia. Sí. I clar, això segurament no em passarà mai més a la vida. Però si jo vull dedicar-me a això, que tinc moltes ganes de fer-ho, segurament no formaré part de cap projecte que faci que un teatre de 1.000 localitats s'esgotin les entrades en 30 minuts.
Per tant, perspectives com a actor també n'hi ha.
Jo en aquests moments, en totes les entrevistes que faig, jo dic, però jo no tinc feina. O sigui, jo vaig estar treballant en una empresa familiar molts anys, estic intentant canviar de vida... Tota la vida, des que tinc 9 anys, començant al Centre Sant Vicenç, la Faràndula, després del Teatre del Sol, he fet teatre amateur. Jo tinc ganes de ser actor professional. I aquesta finestra, aquesta oportunitat que m'ha donat aquest programa, segurament no la tornaré a tenir mai més. Per tant, intentaré fer el possible per fer realitat aquest somni. Malgrat sigui com una utopia o com impossible, però intentar-ho, ho intentaré.
Molt bé, i nosaltres també l'hem seguit, vaja, no, potser no tan intensament, però també patint des de casa, eh? I l'hem gaudit moltíssim. Doncs moltes gràcies, Pep, per compartir amb nosaltres aquesta aventura que has viscut en aquest programa divulgatiu, també Reality, que ens ha fet gaudir cada dimecres. Gràcies per venir i bon vespre.
Bon vespre.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ja estem arribant al final del programa i com cada dimecres ens toca saludar a la nostra experta teatrera de la cartellera de la capital, l'Elvira Franc, que avui ens parlarà de dues produccions de Barcelona, Final de Partida, el Teatre Romea, amb direcció i traducció de Sergi Balbel, i uns esplèndids Jordi Bosch i Jordi Buixaderes, i també Adeu Arturo de la Cubana. Elvira, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre, doncs bé, sí, força bé. Sí, són dues obres molt diferents.
Sí,
i
no tenen res a veure,
no? Tots els públics, eh?
Bueno,
els públics
cada,
que tenen
cada
ganes de riure.
Dimecres anem parlant.
Exacte,
de sales diferents.
Exacte, els públics que tenen ganes de pensar una mica, eh? Comencem per la més esbojarrada, va. Comencem per la més divertida, que és Adéu Arturo. Com dit, una esbojarrada proposta de la Cubana. Com no podria ser una altra manera, divertida, esbojarrada, tot el més típic d'aquest conegut elenc teatral. 40 anys que aquesta companyia fa riure el seu públic. Un públic fidel que no es deixa perdre cap de les seves propostes. I cada vegada tenen més seguidors. Tenim ganes de riure, d'esbojarrar-nos. O, si més no, veure a dalt d'un escenari uns actors que no tenen complexos. Ballen, canten, exageren les seves actuacions, llueixen les seves perruques i el vestuari, fent posats còmics i caricaturescos, i els espectadors, durant la representació, xerren entre ells, participen activament i es deixen arrossegar per l'alegria i la bogeria de l'espectacle. Amb ells hem assistit a bodes, a l'òpera, a processons, hem conegut companyies ambulants, nenes prodigis, nois que volen ser famosos, i també hem gaudit de la versió còmica, evidentment, d'una obra de Santiago Rossinyol. Ara ens conviden a assistir a un enterrament, o més ben dit, assistim a la paròdia d'un funeral i homenatge d'un mecenes anomenat Arturo Cirera Montpou, que, segons diuen ells, és una personalitat del món cultural i que tothom s'estima. Ells, segons expliquen, ell volia un enterrament alegre, amb música i rialles, i és per això que van rebre l'encàrrec aquests actors còmics per fer aquest funeral. Lluentons, un riquíssim vestuari, una disbauxa còmica i una escenografia exuberant que serveixen per les més desorbitades situacions. L'espectacle consta de dues parts. La primera, plena de cançons, algunes força conegudes, i coreografies rudimentàries. La segona és de text, on es veu la família que està esperant que el personatge faci l'últim respir, o sigui, que es mori. I la part final es demana la col·laboració del públic, i els espectadors, com ja saben, segueixen activament tot el que diuen els actors, segueixen com si fossin uns nens, aplaudint, cantant, aixecant-se, tornant a seure, ben bé com si haguessin uns nens seguint les seves paròdies. Picaresca, desgavell, crits, riures, confetis. Això és el que vol el seu públic i això és el que saben fer sempre i sempre han fet igual. La Cubana ha marcat un segell, el seu segell. Potser ara, en aquest adéu, jo vaig trobar que era una mica repetitiu. Potser hi manca una mica més de novetat. Potser tots els gags i totes les paròdies, tot el que fan, estan com desgastats ja. Ha passat molt temps, ha passat 40 anys, i jo vaig trobar que sí, que repeteixen bastant massa el que sempre hem vist. Però tot i així, esperem que aquest adéu no sigui un adéu de la Cubana. Mm-hmm. Ah, i un factor molt important. El principal protagonista és un lloro. Un lloro que parla. O sigui que fins aquí.
Hasta aquí puedo leer, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Aquest segell de la Cubana que ens agrada molt. Està tot molt passat de rosca, però quina gràcia que fa, no?
Exacte. El dia que tens ganes de divertir-te i de riure i d'esbojarrar-te i això, doncs val la pena anar-los a veure.
Exacte.
Es podran veure fins al dia 10 d'abril. Sí, o sigui, que encara tenim temps d'anar-hi.
Encara hi ha temps d'anar-hi.
I tornar a riure i passar-ho bé, que també ens convé fer com un parèntesis amb tot el que està passant, no?
Sí, sí.
I anivir-te una mica d'això.
També
no?
El que fa molt la Cubana és fer autocrítica una mica de nosaltres mateixos, no?
Ui, tant.
De com som com a societat, la societat catalana...
Sí.
Bueno, fa com un retrat molt, evidentment, molt portat a l'extrem, molt portat molt al límit,
molt estripat,
no?
Sí.
Però al final riem perquè allò connecta amb nosaltres.
Sí,
exacte,
sí, sí, és això. I molt aquest, bé, aquest Arturo és un català, molt català, i bueno, tot és això, sí, és una crítica a la societat nostra.
Mira, no sabia que anava per aquí, però veus,
és
una
això.
Mica... Molt bé, sí. Molt bé. Doncs va, passem a la segona proposta que
una
que
mica més, més forta, eh?
Res a veure, ara ens posem seriosos una
sí,
mica.
Sí, posem-nos seriosos. Final de partida, tal com has dit, Marcel, de Samuel Beckett al Teatre Romea. Sergi Balbel, una altra vegada Sergi Balbel, la setmana passada en vam parlar, setmana passada com a dramaturg, avui en parlem com a director. I ha buscat com a director un repartiment de luxe. Una Margarida i tres Jordis. Margarida Minguillón, Jordi Bosch, Jordi Boixaderes i Jordi Benacolatxa. Tres Jordis. Una obra escrita a l'any 1956 i que tracta d'un tema que podríem dir que ara és molt candent. En principi, ens tracta d'un aïllament, un confinament, diguéssim, però, per sobre de tot, tracta també de l'abús de poder i la submissió i la rutina dels més febles. Quatre persones estan tancades en una habitació que només té dues finestres per connectar-se a l'exterior. Un exterior devastat i solitari. Potser són els únics supervivents després de la fi del món. Unes persones aturades en el temps, que són un vell cec amb una cadira de rodes, que és el que mana a un criat coix, que sembla que fa de criat per voluntat pròpia o per costum, sense plantejar-se res més. I també hi ha el pare i la mare d'aquest minusvàlid que estan dins d'un bidó on només es veuen de cintura en amunt, i que, segons diuen, no tenen cames. Una situació i un espai entristit on les persones sobreviuen més que no pas viuen. Un text bastant difícil d'entendre, eh? Molt. Com molts del break. És molt l'estil d'ell.
Del Beckett.
Ai, del Beckett, perdó.
De Samuel Beckett.
Eh?
Un dels més coneguts, però també un dels més... Bueno, molta gent l'ha intentat com desxifrar, no? Podríem
sí, així, no però... és... Jo dic, jo no l'havia vista mai, aquesta obra. Conec altres obres del Samuel Beckett. Uh-huh. Però aquesta no l'havia vista mai, però és ben bé el seu estil. I sé que és una de les més característiques d'ell. Uh-huh. Però potser aquí a Catalunya s'ha fet poc.
Poc, sí, sí.
Eh? És una obra plena de metàfores, simbolismes i diàlegs incomprensibles, però que tot té un significat. Metàfores enginyoses, com per exemple, presentar a la persona dominadora com un cec i invàlid, i que el seu servidor i els progenitors també tenen els seus defectes de mobilitat. Reflex inqüestionable del que està passant, dels que estan manant ara també, eh? Que a vegades són cecs, no volen veure el que està passant, només es miren amb ells mateixos. I també les mancances dels que ens deixem manar, que també tenim les nostres mancances, que ho fem per rutina, que no som capaços de revelar-nos una mica. Ve a dir això, una de les metàfores, eh? Uh-huh. És realment un bon teatre de l'absurd que considero que s'ha de pair. Al sortir han donat tanta informació, han fet tan... Sí, absurd. Que has de veure què et vol dir. Eh? I és una obra que l'endemà i l'endemà passat la vas pensant i vas trobant encara més coses que diu, no?
Uh-huh. I no podràs arribar tot, eh? Tampoc.
No, i no pots arribar tot.
Vull dir, exacte, tu l'has d'anar interpretant, no? L'has de llegir a la teva manera i extreure'n això que dius tu, Elvira.
Alguna I fer-te-la alguna... una mica teva, també.
Exacte, extreure'n algunes coses, però no podrem arribar a encaixar-ho tot
a
i entendre-ho
tot
a la perfecció.
Exacte. Una obra que ha d'estar molt ben interpretada, eh? I que, com és aquest cas, eh? Que està molt ben interpretada. Les extraordinàries interpretacions, principalment, dels dos papers principals, el Bosch i el Boixaderes, uh-huh. que fan un tàndem genial. Uns personatges molt complexos que tots dos es valen de la sèrie de registres que han obtingut després de les seves dilatades carreres professionals, tots dos. O sigui, són molt veterans de l'escena
sí.
I saben com dominar-ho.
S'entenen perquè algunes altres coses, alguns altres muntatges també han coincidit precisament com a parella protagonista, no?
Han
Ara recordo
molt.
El crèdit o algun altre
N'han
que també...
N'han fet moltes, sí.
I és aquesta, un tàndem doncs, interessant.
S'han atrevit a fer una obra de Beckett i de poder-ho portar amb tota la seva màxima potència, eh? Uh-huh. I a més tenia moltes ganes de veure en Boixaderes el nostre sabadellenc.
I tant.
Eh? Tenia moltes ganes de veure l'escenari, que feia molt temps que no actuava.
Cert.
I va ser tot un plaer tornar-lo a veure actuar i aquesta gran interpretació. Un text, com hem dit, fa pensar en el present, aquest present sense esperança i amb molts pocs factors optimistes, pobresa, inseguretat, l'abús de poder, on els personatges de l'obra, després de l'avorriment i la rutina, només tenen com a final la mort. La mort. És que no hi ha res més.
No.
Imprescindible aquesta obra, eh? Pels qui li agrada, el teatre de l'absurd. No és un teatre comercial, no és un teatre per veure tothom, perquè he sentit opinions de que han anat allà i que no els hi ha agradat gens, però en canvi la persona que sap que va veure un Beckett i que va veure teatre absolutament de l'absurd, és per gaudir-ne molt.
No només vas a teatre, sinó que també vas a fer un exercici de reflexió al darrere. Vas a veure l'obra de teatre per disfrutar-la, però també per fer tot...
aquest exercici.
Tot un exercici després o abans. Bueno, també.
Sí, també. Total, que qui el que la pugui veure, o vulgui anar-la a veure, estarà fins al 18 d'abril. Mm-hmm. Encara queden uns dies, i qui estigui interessat, a part de l'obra, doncs aquestes grans actuacions que ens regalen.
Superobra de l'absurd, a més amb moltes característiques d'aquest tipus de teatre, concentrades en aquest únic espectacle, no?
I tant.
El tema de la mort que comentaves,
sí. De
no sortir d'aquestes rutines.
Això mateix.
Un exterior devastat.
Aquesta
no?
rutina.
La decadència general de la humanitat.
Sí.
Aquestes... Molt pessimista, també.
Pessimista, evidentment, total.
La dominació.
Que s'acaba amb la mort, no? Pensar que no hi ha res més, que si no... Després d'aquest món tan devastador amb tot, doncs potser sí, que la mort és no una solució, però sí que és un final.
Doncs gràcies, Elvira, per aquests comentaris d'avui. Seguirem dimecres vinent amb més propostes teatrals de Barcelona i seguirem explicant què fan les diferents sales de la capital.
Això
gràcies.
Mateix. Vinga, bon a vosaltres. Adéu-siau.
Amunt al taló.
aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més converses amb teatreres i teatreros explicant-vos les propostes teatrals que tenim a l'abast. Que vagi bé, bona nit.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.